mateix passen 10 minuts de les 9 quan saludem els tertulians d'aquesta segona tertúlia del matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimarts. El sotsdirector del diari Expansión, el senyor Martí Savalls. Senyor Savalls, bon dia.
Bon dia.
El redactor de Catalunya Ràdio, excorresponsal també, l'Ignasi Abad, bon dia.
Hola, bon dia, Neus.
El filòsof, traductor, restaurador, iraquià, en Pius Alibec, bon dia, què tal?
Bon dia, Neus.
Ui, els he agafat una mica, sí, que acabaven d'entrar, em sembla, eh?
No t'esperàvem.
Historiador, gastrònom i metge palestí, el Salah Jamal, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Escoltin, vostès han seguit una mica la primera tertúlia i tot el que s'ha dit? Ho han pogut seguir una mica o... Sí?
Sí,
com creuen? Sí. Miri, aprofiten... Sí, una miqueta. No, ho dic per no repetir, per fer una mica d'anàlisi de com creuen. Primer, li pregunto directament al senyor Savalls, com creu que la crisi pot afectar o ha afectat d'alguna manera aquest decantament per Barack Obama, que sembla com ja pràcticament dona per fet tothom, serà el nou president dels Estats Units. Senyor Savalls, ha estat un element molt decisiu?
Absolutament. Abans de que explotés la crisi, sobretot amb la fallida de Lehman Brothers, McCain anava per davant de les enquestes gràcies a l'efecte Sarah Palin. Què va passar? Doncs que Obama va ser capaç de donar immediatament respostes molt més directes i molt més claus sobre què fer per lluitar contra aquesta crisi, no? Cosa que McCain va intentar amagar-se. I com que no és un home amb coneixements... Normalment, clar, que té els coneixements, però no tenia la força suficient a l'hora d'explicar les respostes econòmiques, doncs va fracassar. I, de fet, el que va decidir en un moment donat va ser no anar al primer debat, no? I allà va fallar. I això va fer que Obama s'impulsés cap a davant, va començar a donar detall per detall què faria, i això va fer que la gent digui que en podem estar segurs que aquest senyor sap què fer si serà president, no?
I està tothom d'acord, sí?
Sí, sí, estic totalment d'acord. Em sembla que John McCain ha mostrat una poca reacció davant de la imminent crisi econòmica, no l'ha sabut llegir prou bé, i en canvi Obama des del primer moment va dir això és molt greu, això és tan greu o gairebé és la crisi més gran des del crac del 29. I recordo que no sé si va ser just quan alguna d'aquestes entitats queia i s'enfonsava i del tot, que John McCain va dir allò de els fonaments de la nostra economia són molt sòlids, i clar, era una frase que Obama li va tirar després a sobre, no? Dient l'economia nord-americana s'està enfonsant i vostè està dient que és molt sòlida, de manera que no està llegint prou bé el que està passant.
És curiós que és una mica semblant al que va passar aquí a Espanya el mes de març, no? Però amb un efecte totalment diferent, no?
Oh, probablement ho llegia, però evidentment no pot criticar el que ha fet el seu grup, això és lògic. I l'altre, doncs, se n'aprofita de que això és un punt a favor seu, perquè ells és de política contrària, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que McCain sabia perfectament com havien emmerdat l'economia mundial. Vull dir, no crec que sigui tan simple, no? Per no saber-ho.
Això que dius tu, el que va passar a l'economia mundial, no, jo crec que no cal donar-li les culpes a George Bush, no? Hi ha unes raons molt més profundes que fins i tot cal anar a buscar l'administració Clinton i a què va haver una llei l'any 99, l'Steagall-Glass Act, que es va desaparèixer, que és la que separava bancs d'inversió i bancs comercials. Dit tot això, no?, que forma part del passat i la història serà capaç de dir de qui ha estat culpa, no?, aquesta crisi, que és molt complex analitzar-ho ara, el que no hi ha dubte és que l'oferta econòmica de Barack Obama és molt arriscada. I a la tertúlia anterior es parlava una mica d'això de les altes expectatives, no? Compte, perquè aquest senyor està parlant d'una retallada d'impostos d'una manera brutal, Barack Obama, no? I tot això tenint en compte quin és el grau de despesa i dèficit públic dels Estats Units en aquests moments, a veure tot això amb un congrés que suposadament serà governat pels demòcrates, aviam com s'especifica. No serà gens fàcil governar els Estats Units l'any que ve.
No, i de fet jo penso que els mercats també estan esperant quin és el missatge d'Obama just després si guanya aquestes eleccions, que encara per molt que hi hagi aquesta distància, com deia la Núria Ribó fa una estona, s'ha de prendre tot amb molta precaució perquè hi ha aquest efecte diguem de que no sabem si pot haver-hi vot ocult o no, com dius, efectivament, però jo penso que serà molt important les primeres decisions que prengui, les primeres missatges que doni una vegada hagi aconseguit la presidència.
Bé, si creuen, com també s'ha dit a la primera tertúlia, que hi haurà possiblement decepció?
Tot és possible. tot és possible. Jo, a veure, jo crec que la il·lusió és una cosa, i aquesta il·lusió no sé què és el que la justifica, si realment Obama ens oferirà a tots el que esperem o no. El dubte hi és, però també una mica després del que hem patit de la política Bush, doncs tothom espera que hi hagi algun canvi. Per això, doncs, quan hi ha il·lusió també pot haver decepció, no?
Sí, sí, això també és
cert.
Senyor Jamal.
Sí, hem de diferenciar entre el poder polític i el poder real. Possiblement Obama guanya les eleccions, però no tindrà el poder polític. El poder real, que són la banca, els grans empresaris, els lobbies, etc, etc. Jo només voldria esmentar aquí una anècdota, que Boutros Ghali, que era el secretari general de les Nacions Unides, demanava al Clinton, al gran Clinton d'aquella època que tenia gran popularitat, perquè intervingués a Somalia. I llavors en Clinton li va donar 4 o 5 noms, director de diaris i de bancs, i li va dir al Boutros Ghali: si convenç aquesta gent, jo vindré a Somàlia.
Jo... No.
El
que està bé és que a vegades la gent està comparant molt Barack Obama amb l'il·lusió que va despertar John F. Kennedy a l'any 1960, no? I no cal oblidar tampoc la primera decisió en política internacional que va fer el senyor Kennedy com a president dels Estats Units. Va ser l'invasió de Bahia de los Cochinos, que després se'n va arrepentir, i va considerar que va ser un error, i li va demanar precisament al New York Times, a posteriori m'havia d'haver atacat molt més, no?, perquè vaig cometre un error. No sabem, o sigui, Obama és una gran incògnita. Potser McCain seria una persona amb un s'esperaria molt més, no?, si guanyés McCain. Kane el que faria, no? Seria menys impredecible. Obama és impredecible, però precisament jo crec que és important el que passi a les eleccions al Congrés, que a vegades ens oblidem de l'importància del poder legislatiu als Estats Units, perquè llavors és això el que definirà molt aquesta política, no? Si serà més a l'esquerra, més a la dreta, més progre, en el sentit europeu. Anirem a veure, no? El que sí que jo crec que és molt important és que tots rebaixem una miqueta aquest nivell d'expectacions. En primer lloc, pel que pot passar aquesta nit, que pot haver sorpreses, i en segon lloc, pel que pot passar a partir del 21 de gener, no?
Sí, quan prengui possessió. Què creuen en política exterior, en política internacional que farà o podrà fer Barack Obama, i què n'esperen d'ell, pues, no sé, la Gran Bretanya, Rússia, Israel, etc.
Jo no crec que veurem canvis radicals i contundents en quant a la política internacional nord-americana, perquè, com ha dit el Sadà fa un moment, vull dir, no és Obama, sinó és el poder fàctic. Vull dir, el poder fàctic continua en la seva política. Obama és un altre més. Vull dir, inclús jo tinc les meves pors que Obama no sigui una mena de flautista de Hamelin, no?
Hamelin.
Sí, vull dir, això és un sistema que el poder ha fet servir sempre, vull dir. Portem molts anys d'una població nord-americana molt descontenta amb la seva administració, i més a més una població mundial molt decebuda i descontenta amb la política de l'administració nord-americana, i llavors aquest descontentament s'ha de guiar, s'ha de manipular i s'ha de portar per un camí que no se'ns escapi, no? I de vegades això és una pràctica bastant habitual en el poder. Llavors un candidat que sembla que sigui revolucionari però en realitat és més conservador que molts dretans, doncs seria com tranquil·litzar els ànims i donar esperança als que, si no els hi donem esperança ara, podrien convertir-se en autèntics revolucionaris, no? O ens podrien causar més problemes del que esperem. No ho sé, jo tinc els meus dubtes, tot i que veient les ganes que té el poble nord-americà de que el poble americà, o una part del poble americà, que és la que més m'interessa a mi, o la que més és més afí, que volen que arribi a Obama, doncs jo me n'alegraré per ell si arriba, però no em faig masses il·lusions, no?
A veure, recuperar el jo crec que l'Obama el que intentarà serà recuperar l'esperit del diàleg i del multilateralisme, no?, que és el que ha definit Estats Units sobretot a gran part del segle XX, i jo crec que això és el que s'ha perdut amb l'administració Bush en bona part, no? Si s'analitza el programa de política d'afers estrangers d'Obama, està claríssim, no? Ell serà dur negociant contra Iran, serà dur negociant contra el terrorisme, serà dur negociant contra Rússia, però no esgotarà les possibilitats del diàleg, de parlar. Ara bé, està claríssim que si el diàleg no funciona, escolta'm, el que no es farà serà quedar-se quiet, no?
Sí, sí, de fet, una de les grans incògnites és si per alguna acció militar en algun moment de la, del mandat que tingui. És a dir, efectivament, la porta que s'obre és efectivament una implicació, un posar més l'accent en la multilateralitat i demanar, diguem, treballar conjuntament amb la resta d'aliats, sobretot especialment amb Europa, suposo, però caldrà veure, per començar, a qui nomena com a ambaixador a l'ONU, després dels que hi ha hagut anomenat de Bush, que han estat uns personatges realment molt en contra d'aquesta política, tot i que els últims compassos d'aquest mandat Bush ha intentat virar una mica potser per facilitar el camí a la persona que vingui després. Però com deia Matt, jo penso que efectivament una presidència amb McCain seria molt més previsible pel que fa a política exterior, i de fet ha fet comentaris molt durs durant la campanya, i recordem la crisi georgiana com va reaccionar, oi? En canvi, també cal veure aquesta oferta de diàleg o aquest tarannà més negociador que ha venut Obama, si realment es tradueix això en fets o finalment acaba imposant-se la política exterior nord-americana, diguem, clàssica de sempre, oi?
Bueno, jo vull tocar aquest tema sobretot a l'Orient Pròxim, que a part de que tothom sabem que Obama té aquest estil de diàleg, però n'hi ha dues opcions a l'Orient Pròxim sobre quin desitjaria que guanyés les eleccions. I em va sorprendre molt que la gran majoria dels diaris àrabs que es decanten a favor de McCain, per la senzilla raó, perquè diuen que el McCain no tindrà possibilitat per la reelecció. Llavors intentaria fer acabar la seva legislatura, diguéssim, amb un fet històric i acabar amb el conflicte de l'Orient Pròxim. En canvi, l'altra opinió, diuen que Obama segurament que quan guanyés les eleccions ja estaria la maquinària preparada per preparar-se per la reelecció. Llavors estarà més lligat per donar unes decisions importants a l'Orient Pròxim. Per tant, la gran majoria dels diaris àrabs i l'opinió del món àrab, el món àrab als diaris, no parlo de la població, perquè la població sempre està escèptica sobre els presidents dels Estats Units. La gran majoria dels diaris àrabs estan a favor de McCain.
Això sempre que pensem que realment l'administració Bush o els poders realment volen resoldre aquell problema.
Sí, bueno, això depèn de les comissions del Parlament i dels congressos.
Tots els presidents, no?, han intentat resoldre aquest problema i cap se n'ha sortit, no?
A l'últim mes, sí. A l'últim mes. Sí.
I a part, no ho sé, vull dir, una política internacional dialogada, jo, per exemple, com a iraquià, doncs l'invasió de l'Iraq, tant si és dialogada com si no, no deixa de ser un crim. Llavors, un crim dialogat o no dialogat, crec que la diferència no existeix, no?
Ah, és curiós com Irak ha deixat d'existir en el mapa d'aquest últim mes de campanya, no?
I el conflicte de Palestina-Israel també
ha desaparegut, i Afganistan ha desaparegut, no?
Sí, l'únic, la promesa de retirar l'exèrcit o gran part dels soldats americans de l'Iraq, però això ja ho veurem, vull dir, tampoc és la solució retirar-los, al contrari, pot crear un problema encara més greu que la pròpia ocupació, no?
Jo penso que una de les incògnites, perdona, Neus, és què passarà amb l'Afganistan, on hi ha posat molt l'accent Obama, que vol reforçar la presència allà i vol la implicació encara més gran d'altres països, i quina relació establirà amb el Pakistan, perquè després de la caiguda de Musharraf i les relacions que hi tenia el govern Bush, per mi aquestes són les incògnites geopolítiques que es presenten a partir d'una presidència d'Obama.
Ho hem vingut explicant des de la CISA, també l'Amèrica Llatina està molt pendent del que passa amb els seus veïns del nord, França, que confia en el nou govern de Washington per obrir un nou tipus de relacions, dèiem, basada en el multilateralisme, uns comicis que divideixen també els ciutadans d'Israel. Si poguessin votar, doncs el resultat seria en un 46%, si era, no recordo malament, pel republicà McCain, i un 34% pel demòcrata Obama. I a Moscou, doncs, de moment no s'han decantat per cap candidat, però el govern creu que de les eleccions quin surti guanyador no haurien d'afectar les relacions bilaterals. En tot cas, ho veurem les pròximes hores. Martí Savalls, Ignasi Abad, Pius Alí, Bec i Sala Jamal, els agraeixo moltíssim que hagin participat avui en aquesta tertúlia i ens tornem a trobar. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Nosaltres ara fem un petit punt i a part per la publicitat. Tornem després, perquè en paral·lel als debats hi ha altres coses.